Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dilluns, dia 30 de gener. Sent el dia 30, és evident que el programa d'avui no girarà, o si més no, no només girarà al voltant del Calahorra Sabadell d'ahir a la Planilla. En parlarem, també. Però l'última hora passa pel mercat de fitxatges. Tram final, menys d'un dia i mig, i si teniu Twitter, prepareu les alertes que la segona incorporació segurament està al caure. Com ja vam dir ahir, al tram final del Sabadell en joc, els més fidels de les retransmissions segur que ja vau anar a dormir amb aquesta informació. El primer en caure, en aquestes últimes hores de finestra hivernal, serà el porter. I això, evidentment, provocarà també un moviment de sortida, tenint en compte que la plantilla ja compta amb dos porters, Víctor Vidal i Sergi Puig, més Carles Segura en fitxa de filial. Dir que és imminent, tractant-se avui de dia 30 de gener, és gairebé una obvietat, no cal ni dir-ho. Però insisteixo, ben atents al programa d'avui i també a les pròximes hores, que s'esperen mogudes a la nova Creu Alta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona ha obert un forat de 5 punts respecte al Madrid després que l'equip d'Ancelotti no passés de l'empat a 0 ahir al Santiago Bernabéu davant del tercer classificat de la Real Sociedad. Avui, per cert, tanca jornada a les 9 al Villarreal Rayo. Pendents del sorteig de les semifinals de la Copa del Rei de futbol masculí, que es du a terme hores d'ara a les Roces, podria deparar un clàssic, un Madrid-Barça. També hi són el bombo, això sí, l'Osasuna i l'Atlètic Club. Novak Djokovic és el nou número 1 del món. El tenista serbi va guanyar Tsitsipas a la final de l'Obert d'Austràlia i ha desbancat Carlos Alcaraz al capdavant d'aquest rànquing ATP. És la setmana número 374 de la seva carrera, liderant aquesta taula. I anem a veure si aquest any sóc capaç de dir-ho bé, que si no, el lobby del futbol americà sabadellenc em tornarà a estirar de les orelles. Els Kansas City Chiefs, que no Chiefs, i els Philadelphia Eagles jugaran la Super Bowl. S'hi han classificat aquesta matinada, eliminant respectivament els Cincinnati Bengals i també els San Francisco 49ers. I ben atent a aquest lobby, que encara tindrem un bonus track. Més coses, va!
Comenta la recepció.
Parlarem i molt del mercat de fitxatges. Ja tinc aquí el Sergi Garcés mòbil en mà, per tant, a veure què ens porta d'aquest últim dia i mig de la finestra hivernal. Evidentment, també el postpartit del Calahorra 1, Sabadell 1. Tindrem Sabadell B, tindrem handbol, waterpolo, snow o atletisme, entre d'altres coses.
L'actualitat de la primera ref.
Ja que la cosa va de mercat, després d'Emre Cholac, Alessandro Burlamaqui, internacional peruà sub-20, arriba cedit a l'Intercity. En aquest cas, cedit per part del València. Santi Jara ha rescindit al Real Murcia. I si no només parlem de fitxatges, sinó també de resultats, jornada ben curiosa pels de dalt. Tant a un grup com a l'altre, el nostre, el 2, només el Castellón i la Morevieta, el proper rival del Sabadell, han guanyat dels 7 primers classificats. Però és que l'altre grup, el grup 1, cap dels 5 primers van sumar de 3 en 3 i d'aquest top 7 que fèiem avui, tan sols ho va fer el Celta B, que va guanyar l'Arcángel contra el Córdoba. És a dir, dels 14 primers classificats, 7 al grup 1, 7 al grup 2, només 3 van fer la feina.
La notícia curiosa.
Ja us deia jo que si us agrada el futbol americà tindríeu doble ració. Per primer cop, dos germans es veuran les cares a la Super Bowl. Jason i Travis Kelce han hagut de passar 57 edicions per tenir un duel fraternal d'aquest tipus en el partit decisiu pel títol.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lionheart contra el Positive Beefs de la Lliga de les Illes Verges Britàniques.
i a les xarxes socials.
Una imatge també ben curiosa, eh? La de Paolo Futre, vestit de repartidor de pizza, arribant en moto al camp per portar la pilota de la final de la Copa de la Lliga de Portugal entre l'Sporting i el Porto.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa va d'exarlequinats. Des de fa temps a la Secretaria Tècnica del Girona, avui ho fa Espelmes, Ivan Hamuch, i també, si no hi ha canvis en aquest mercat de fitxatges, un exarlequinat a les files del proper rival, de la Morevieta, Xiker Ozerin Jauregui Zorionak.
L'enquesta.
He vist a Pau Víctor en molts dels vostres tuits. Ja sabeu, com sempre, cada dilluns fins les dues teniu temps per votar l'MVP del partit d'ahir a Calahorra, tan fàcil com un tuit amb l'etiqueta MVP946 i el nom de qui per vosaltres va ser el més encertat ahir.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats per sobre de la una. Entrem en matèria aquest dia 30 de gener, penúltim dia del mes de gener. Per tant, penúltim dia per incorporar jugadors. Un dia a cavall entre el dol del Centre d'Esports Sabadell, com sabeu, en els últims dies, pel comiat prematur de Gerard Tascoda, del director esportiu. Ahir es va guardar un emotiu minut de silenci a la planilla en la prèvia d'aquest Calahorra Sabadell. Un dia per parlar també de Moja Keita, l'ensurt a Terres de la Rioja en aquest partit, a la primera meitat, amb una trompada, amb una caiguda realment dolorosa, lletja, i que el va portar a l'hospital, tot i que afortunadament no amb l'expedició, però va poder tornar. Un dia per parlar de les últimes hores i els últims moviments del mercat de fitxatges i per valorar aquest 1-1 al camp del CUE. Per tant, deixo triar el Sergi Garcés. Sergi, benvingut.
Bona tarda.
Per on comencem avui?
Doncs mira, comencem per la part esportiva. Si et sembla, amb tots aquests elements, sense perdre de vista, evidentment, com comentes, la trista notícia del cap de setmana, de divendres a la tarda nit, com és la mort del director esportiu del Sabadell, del Gerard Tascoda. Al final, l'equip, malauradament, no li va poder dedicar aquesta victòria, que era una miqueta l'argument que vam anar seguint, sobretot a través de les xarxes socials, dels diferents jugadors que anaven fent arribar el condol a la família, amics, etc, i que li volien dedicar aquests tres punts.
Sí, el mateix Miquel Lladó ahir va interrompre la roda de premsa amb la primera pregunta per dir, abans de res, vull explicar com ens sentim, que li volíem dedicar aquesta victòria, que a partir d'ara tot el que fem serà per ell. Evidentment, l'expedició, l'equip com a tal, no va poder anar al funeral ahir a Terres Tarragonines perquè estaven ja a prop de Calahorra. Sí que ho va fer l'expedició dels representants del Sabadell a la llotja, que van anar directes des d'aquest últim comiat d'Escoda cap al partit, i fins i tot la plantilla del Sabadell B va ser-hi en aquest últim adeu.
Doncs com diem, aquest partit marcat evidentment, i aquestes últimes hores marcades evidentment per aquesta trista notícia, com dius també, un partit que ens va donar aquest ensurt amb Moja Keita, per sort, ja a Sabadell. Ens deien avui que encara amb seqüeles del cop al pòmul que se'n van portar amb aquell salt desproporcionat de Joan Rojas, que va deixar doncs el jugador àfrica del Sabadell fora de joc, i mai millor dit,
és
perquè
que
va estar
sí.
5 minuts absolutament estabornit a sobre de la gespa de la planilla.
No se l'espera i la trompada és lletja.
Sí,
eh?
Després d'unes hores d'observació a l'Hospital de Calahorra, doncs res, cap a casa, en cotxe i cap a casa, afortunadament. Aquesta és la bona notícia, però tot això amb aquesta, podríem dir, oportunitat desaprofitada del Sabadell per poder-se distanciar una mica més d'aquesta zona baixa. Hem de recordar que el Sabadell es manté fora del perill, fora del descens, però una setmana més amb aquest únic punt de mínima distància respecte als 5 equips, o el primer dels 5 equips que perdria la categoria, que continua sent l'Atlètic Balears, que també va empatar el seu compromís d'aquest cap de setmana.
És que diem molt el tema de, no, els de baix que estan cridats a estar a la part alta, segur que acaben traient el cap, però es complica la vida setmana sí, setmana també. Intercity va perdre amb el Nàstic, golejada increïble del Bilbao Atlètic, que semblava defenestrat contra una UD Logroñés, que veurem què succeeix. L'empat del Balears és contra 9 jugadors de la Nucía, que ja han inferioritat 10-11, empat al partit a l'estadi dels Balearicos. Compta amb aquests equips. És veritat que hi ha molts equips que estan allà empatats amb el Sabadell a punts, i per tant, a tocar d'aquests que estem comentant ara, però els de baix tampoc reaccionen.
Sí, la distància segueix sent no només d'aquest punt respecte al Sabadell i al grup dels 26, és a dir, els 26 punts que sumen ara mateix els arlequinats, sinó que, podríem anar fins a gairebé la meitat de la taula per trobar equips que tenen 28 punts i que, per tant, només tenen això, doncs, un partit i poc respecte a la zona de perill. Però, amb aquesta circumstància, en un bon partit, sobretot una bona primera meitat del Sabadell, però que li va ser insuficient. Ahir ens haurem d'agafar al final a la falta d'encert, a la falta de definició en els metres finals, per acabar d'explicar per què els de Miqui Lladó no se'n van emportar els 3 punts del camp de la Planilla, del camp del CUE, d'aquest Club Deportivo Calahorra. Anem a sentir alguns dels protagonistes. Comencem precisament pel Sant Cugatenc, comencem precisament pel tècnic arlequinat, que en línies generals estava content pel partit, content pel joc, evidentment no del tot satisfet, com no podia ser d'una altra manera, pel resultat final, i sobretot, a l'hora de valorar el que havien estat els 90 minuts llargs a la Planilla, satisfacció de Miqui Lladó pel que, segons ell, és la millor primera meitat que ha signat el seu equip des de que ara fa res, un mes mal comptat, es va fer càrrec ja oficialment d'aquesta banqueta arlequinada.
Personalment crec que hem fet la millor primera part des de que estic amb l'equip. Ha sigut una part molt lluitada, molt competida. No hem concedit ocasions, la gent estava molt concentrada i no només això, no? No és no aconseguir-ne, sinó que realment doncs hem tingut 3-4 arribades francament clares i hem aconseguit marcar a l'última acció de la primera part gairebé amb un resultat doncs que era evident que feia justícia el que s'estava veient al camp.
És veritat, va fer justícia sobretot a la primera meitat. També et dic, Sergi, que al final aquest matí, per exemple, el que feia de la ràdio amb la Mireia Sanz, deixàvem el comentari de si és per joc, segurament la primera part va ser del Sabadell, la segona del Calahorra. Si és per ocasions, clarament el Sabadell en va tenir més que l'equip de la Rioja. I ahir et deixa aquest regust agredolç, d'oportunitat desaprofitada al camp del CUE, que tampoc és que hagi perdut molts partits a la Planilla, però és evident que no n'ha guanyat, i sobretot per les ocasions tan clares que vas tenir del mateix Moha Keita en el tram inicial de la primera meitat, la de Walda a la segona, l'obús de Sergi Altimira, del qual, per cert, n'hem de parlar també després. O sigui que al final estem parlant d'un partit, si dèiem, ara fa 7 dies aquí, Sergi, comentàvem, no, el Sabadell contra l'Alcoyano, sòlid al darrere, però li ha costat al davant, va ser tot el contrari, va generar moltíssimes ahir.
Sí, ahir les ocasions sí que van arribar contra la porteria rival, com dèiem abans, no? La falta d'encert podria ser una mica l'explicació col·lectiva general, així a l'engròs, del perquè només d'aquest punt i no dels 3 punts a la butxaca del conjunt arlequinat. Això no treu, però, que també el gol de penal del Calahorra a l'inici de la segona meitat, aquell penal absurd, però d'aquells innocents de Ricard Pujol, que va posant el gol de Santana, i a la postre el gol de l'empat definitiu, va provocar també uns minuts en els quals el Calahorra, tot i no tenir ocasions clares de gol, tret d'aquella intervenció de Sergi Puig, ja en el tram final, el Calahorra és cert que va dominar, va donar la sensació que estava més sencer, però que no acabava de generar realment ocasions de perill. Per Miqui Lladó, això s'engloba dins del que sol passar en els micropartits dintre dels partits, aquests diferents moments pels quals ha de travessar tot equip. I ahir no va ser una excepció, que el Sabadell també va saber patir a la seva manera per evitar precisament que aquests pitjors minuts de partit doncs suposessin ocasions de gol envers la seva porteria.
És molt normal en qualsevol camp de la categoria doncs tenir minuts en els que hagis de defensar millor, en els que hagis de defensar bé l'àrea, tot i que la sensació era doncs que el Calahorra estava millor, les ocasions no han sigut amb comptagotes, no, comparades amb les nostres, i res, el partit s'ha donat així, marxem d'aquí amb un punt i el que hem de fer ara doncs com sempre és descansar, recuperar i tornar a entrenar.
Doncs Miqui Lladó valorant aquesta estoneta en la qual l'equip de Carlos Pouso va estar millor que el centre d'esport Sabadell. Podríem dir que més que ocasions van ser ulls de gairebé última rematada, no? D'arribar en situació franca fins i tot dins de l'àrea en algunes ocasions. Crec que, a diferència d'altres partits, aquesta vegada Pau Resta no va estar tan encertat. Guillem Molina potser sí que va rendir a bon nivell, però dels de darrere aquest punt de contundència que l'empordanès havia tingut en els precedents, doncs ahir potser va estar un pèl més tendre. I al final de tot això, d'aquest mal moment que diu el Miquillador ara, que tot equip passa en un partit de Primera Federació i del qual has de sortir indemne, com a mínim després de rebre l'1-1, que no tiris per la borda tota la feina feta, la veritat és que el Sabadell va acabar el partit una altra vegada posant setge a la porteria de Jesús Reguillos, de Limones, i en va tenir una altra vegada ocasions molt clares.
Sí, les millors sensacions en atac gairebé van arribar en aquest tram final, no, de partit. Havien estat a la primera meitat i ja, com dèiem, en aquests últims minuts on el Sabadell va tenir tres de molt clares, sobretot aquestes dues, la que comentaves, el mama de Gualda amb Limones, després d'una molt bona assistència, un cop més, de Pau Víctor, i aquest xut llunyà de Sergi Altimira, que en distància sembla que va quedar una mica més centrat del que va semblar en un primer moment, però al final aquest bon final de partit del Sabadell per acabar, doncs, endolcint o no la sensació final, no? De ocasió, com dèiem, desaprofitada, però amb aquest bon regust final de veure que l'equip ho va intentar fins a l'últim segon.
Els últims minuts doncs han sigut nostres per poder tornar a marcar. Sumem un punt per seguir avançant, i avui doncs avancem amb sensacions molt bones, millors que les del Coi de cara a porteria contrària. Per tant, content, però seguir treballant.
Doncs res, en aquest cas aquesta sensació del bon moment de final de partit que va tenir el Centre d'Esports Sabadell. Tot això en una línia més general, Adri, aquesta millora generalitzada que va provocar o que està provocant l'equip, com dius, agafant sobretot la referència, per exemple, de l'últim partit a casa, també empat davant l'Alcoyano, però on vam destacar i molt la manca d'atac o la manca de proposta ofensiva que va tenir l'equip, per contraposició amb les ocasions ahir que es van desaprofitar.
Puc fer d'advocat del diable?
Oh, i tant!
També hi havia una oposició bastant més ferma, per part de l'Alcoyano.
Evidentment, molt més difícil, però és cert que el Sabadell fins i tot va donar la sensació que no ho provava, no que no ho aconseguia, sinó que, no et diré que ja li anava bé empatar amb l'Alcoyano, però que el partit estava amb un guió de que no passi res i ja veurem què ha de succeir. I, en canvi, ahir va fer aquest pas endavant el conjunt arreglat. Estic d'acord, davant un Calahorra que té unes deficiències evidents, que va tenir el seu moment per poder-ho capgirar, però que és cert que va acabar tancadet a la seva àrea i gairebé pregant a tots els sants perquè el Sabadell no estigués encertat, com malauradament va succeir, no?
Dit això, dels quatre partits de Lliga de Miqui Lladó, el gol arriba al camp del Cué, el gol en contra, em refereixo, perquè fins ara la ratxa d'imbatibilitat anàvem sumant-li minuts fins als 356 en total. I és veritat que és una jugada aïllada, perquè al final són unes mans una mica estranyes d'allò de saltar, no te l'esperes, el braç massa amunt i la pilota clarament impacta en el braç de Ricard Pujol, però al final les coses com són. Si un dia en el qual estàs prou bé també al darrere i no concedeixes grans ocasions, acaba fent gol al Cué, el fanalet vermell és qui et trenca aquesta ratxa.
Sí, amb aquest penal, que evidentment doncs és una acció desafortunada, d'aquelles, no sé si inevitable o no, però sí desafortunada, que al final doncs acaba suposant això, el primer gol que encaixa el Sabadell des de l'arribada de Miqui Lladó. Per contra, el balanç és de 3 gols a favor, tampoc és que sigui res espectacular, però bé, 3 gols a favor que li han suposat o que li han servit al Sabadell al final per sumar 8 dels últims 12 punts possibles. Tant de bo totes les dinàmiques fossin aquestes, no? 8 de 12 i anar fent 8 de 12.
Ja t'ho signava, evidentment. Aquest és el balanç numèric, el balanç en quant a la valoració subjectiva del Miqui Lladó, positiu també.
Sí, positiu per això, no? El que estem dient. L'equip sembla que ha agafat ja aquest to defensiu de no deixar-se agobiar, angoixar per el rival en quant a generar o en quant a rebre ocasions de gol en contra, fins i tot amb aquest puntet de satisfacció per la millora de mig camp en endavant, en general. General, com diem, una línia de línia ascendent i de línia que, segons el tècnic Sant Cugatenc del Sabadell, ha de portar també resultats més d'hora que tard.
Estem fent passes endavant de manera visible, no? Hem tornat a defensar bé i avui sí que hem generat situacions i accions per marcar més gols. Hem tingut doncs, l'infortuni de no materialitzar-les, que a vegades passa, igual que doncs, en altres partits hem tingut la fortuna, no? Per exemple, com en Atlètic Balears, d'aquella contra marca el golisme als 3 punts, això és una balança que es va equilibrant, crec que tornem a estar zero, no?, amb la moneda de la sort. Per tant, el que haurem de fer és a Morevieta anar amb tot i lluitar pels 3 punts, perquè és el que sempre volem fer i el que aquest equip sempre fa.
Doncs el postpartit de Calahorra, Miqui Lladó amb l'entrenador i aquest puntet agradós, podríem dir, sumat ahir a Calahorra per molts motius. Aquest punt de sí però no, de no acabar d'estar del tot contents amb l'1-1 final a Terres de la Rioja. Em vaig perdre el postpartit, Sergi, perquè bàsicament estàvem fent feina per allà i per tant vaig cedir-te el micròfon i vaig continuar jo per la planilla. A qui vas triar com a millor de partit?
Guillem Molina? Sí. Ja sé que molt vot popular va cap a Pau Víctor, que va fer un tros de partit. Una vegada més és el jugador diferencial de mig camp endavant, però és que em va agradar i molt la seriositat. I qui va mantenir ahir, gairebé diria, la fermesa defensiva de l'equip? Tots van estar bé, a un bon nivell, alguns més que altres, però per mi el partit de Guillem Molina va ser espectacular.
Doncs mira, m'ha servit l'assistència en Safata. De fet, li anava a comentar, pensant que no havia triat a Guillem Molina, que el partit del de Valls havia estat prou bo, però mira, en Safata, després d'aquest enfrontament a la planilla, també vam conversar aquests minutets amb el central Arlequinat, ahir desdoblant-se per moments, perquè el Sabadell va acabar amb modificació tàctica, tancant amb 4 al darrere, amb Guillem Molina una altra vegada en el lateral dret, tot i iniciar com a central dret d'una línia de 3 al darrere. Vaja, que té un punt de polivalència, que està agafant la seva millor versió que ja coneixíem de la temporada passada i de tot una mica. També de mercat, atenció amb el que diu Guillem Molina i a Calahorra. Guillem Molina, què tal, com estàs?
Bones, què tal?
Se suma un punt, es perden un parell o com veieu aquest empat?
Bueno, nosaltres teníem la idea de vindre a guanyar aquí els 3 punts, que era el que ens valia, sobretot també pels resultats, no?, que s'han donat a la zona on estem nosaltres de la classificació. I bueno, jo crec que l'equip ha estat molt bé, que ha fet un bon partit. Sobretot la primera part, doncs ens hem avançat amb aquest gol. Jo crec que hem tingut el control del partit i bueno, després a la segona part amb una jugada que ha sigut bastant fortuïta, perquè al final el Ricard ha saltat per rematar i li ha tocat el braç quan estava a l'aire, i bueno, allí ells s'han agafat el partit, han intentat apretar més, i bueno, nosaltres al final del partit hem tingut moltes ocasions per acabar de rematar el partit, i bueno, aquesta és la diferència de tindre els 3 punts o de tindre un, no?
En l'últim mes t'hem vist jugar en el carril, t'hem vist jugar de central, t'hem vist jugar en línia de 4 en el tram final d'avui de lateral. Per mi, un dels millors avui, tu, realment molt, molt encertat. No sé com portes aquesta dualitat d'anar saltant d'una posició a l'altra i fins i tot quin balanç fas a nivell individual del partit d'avui, en el qual era molt de joc físic, etc, però ha estat realment fi.
Bueno, jo, al llarg de la meva trajectòria sí que és veritat que he jugat moltes vegades a lo que és la línia de la defensa en moltes posicions. Llavors, per mi, doncs, bueno, no és algo nou, és algo que estic acostumat, i bueno, jo crec que també és una virtut, no?, perquè al final on me necessiti l'equip, doncs, puc jugar a qualsevol posició, i bueno, jo sempre intento rendir al millor nivell.
Més de 300 minuts acumulàvem sense encaixar, avui ha estat amb una jugada aïllada, però igualment la sensació és que avui el Sabadell, per joc, ha fet un pas endavant. Segurament a la classificació direm hem vingut al camp d'un equip que està molt per sota nostre i no hem pogut guanyar, però avui s'ha creat moltíssim més que no pas la setmana passada al davant, i al darrere aquesta sensació de solidesa l'heu tinguda, no?
Sí, nosaltres teníem la idea de bueno, això, doncs, seguir amb aquesta solidesa darrere, no?, perquè jo crec que era molt important tindre aquesta continuïtat. I bueno, també, com ja vam dir la setmana passada, no?, que ens havia faltat una mica en fase ofensiva, pues avui ho volíem desenvolupar una mica més. Sabíem que era un camp complicat, perquè aquí molts equips venen aquí a intentar jugar la pilota. Sí que és veritat que és difícil, no?, perquè és un camp molt petit, que normalment es juga molt directe, amb segones jugades, però jo crec que la veritat amb el tema ofensiu hem estat molt bé. L'únic problema és que les que hem tingut pues no han entrat, no?
Acabo preguntant-te pel mercat, queden 48 hores mal comptades pel tancament. Això, una plantilla com ho viu? El fet de dir, sé que en teoria han de venir reforços, estem en aquella situació de no saber quants i quins acabaran la temporada, com ho viu?
bueno, nosaltres sabem que bueno, els que estem, pues, pues, bueno, som els que tirarem endavant i després, bueno, al final, si ve gent per reforçar l'equip, pues, pues benvinguts siguin, nosaltres els acollirem, farem que siguin un mes de l'equip i si venen per ajudar, pues, pues perfecte.
Per ser l'última, des de Tarragona se'n va parlar molt del teu nom propi, a principis, això sí, del mercat i no les últimes setmanes. Què hi ha hagut de cert, què no, i com ho has portat tu o com ho has viscut?
Bueno, hi ha hagut moltes coses que han sigut veritat i altres que no. Quan es va dir que el meu fitxatge estava tancat, realment no era així ni de conya. I bueno, jo sempre amb aquests temes intento allar-me una mica perquè al final, si no, te podria acabar afectant, no?, amb el teu rendiment. Aquest tema no és una cosa que porti jo, òbviament, pues, parlen amb mi, els meus agents i això, però jo estic molt centrat en jugar. Jo crec que ara estic molt concentrat, no?, perquè al final veig que l'equip va tirant endavant i jo crec que bueno, que estic content, no?
Gràcies, Guillem. Bon viatge de tornada.
Molt bé, moltes gràcies.
Sergi Garcés, a Tarragona s'han dit moltes coses de mi, algunes certes, d'altres ni de conya, com que el fitxatge estigués tancat. Bé, que és una obvietat.
Sí, anava a dir, clar.
Estàs jugant a Sabadell, clar.
L'obvietat, i evidentment aquí sempre diem el mateix, i no és fer corporativisme, eh? Cadascú, cada company i cada mitjà té les seves fonts, té les seves informacions, i segurament algunes vegades són més encertades, d'altres, com ens passa a tots, ens podem equivocar o ens poden enredar més o menys, però crec que aquesta és allò del el tiempo pone a cada uno en su sitio, o és el juez que dicta sentència. Doncs en aquest cas és una obvietat que imminent, com es va arribar a dir, no és, no ha estat, i a més ens hem d'acabar creient la paraula del jugador, i és també una obvietat que no marxarà en aquest mercat d'hivern. Què passarà a l'estiu? Ja són altres paraules i altres problemes.
Doncs mira, ja que dius què passarà a l'estiu, un altre dels noms, no d'aquest mercat, però sí de l'anterior, el d'estiu, valgui la redundància, el de l'any passat, vaja, Sergi Altimira. Llegíem tant a Cazurreando, que aquest el tenim bastant més controlat per la referència en quant a fitxatges a la Primera Federació, com, atenció amb el nom, Fabrizio Romano, que si no sabeu qui és perquè estem massa focalitzats a Sabadell. Però si obres la lupa i mires qualsevol moviment, incorporació, etc., és un referent en quant a nivell de mercat internacional. Només cal veure que té gairebé 14 milions de seguidors a Twitter i que ha fet un tuit que en qüestió de mitja hora ja tenia mig milió de visualitzacions. El que diu aquest tuit és que Sergi Altimira ho té fet amb el Getafe de cara a la pròxima temporada. Evidentment, acaba contracte amb el Centre d'Esports. Com que d'aquí a 6 mesos serà lliure, ja pot negociar amb qui vulgui. I tant Cazurreando, que parla d'un rumor del qual se n'està parlant i molt, com Fabrizio Romano, que apunta directament a acord ja lligat Getafe Altimira, l'ara jugador del Centre d'Esports marxaria cap a Madrid.
Sí, sembla que el seu destí, fins i tot s'especulava amb la possibilitat de si aquesta operació venia supeditada a una possible permanència o descens del Getafe. No crec que afecti en res, i veig que en aquest cas Romano tampoc no fa cap mena de diferenciació pel que pugui ser de que acabi vestint d'azulón la temporada que ve Sergi Altimira. El que sí que està clar, i deixem que aprofiti per dir-ho, és que ho tenia fet amb el Futbol Club Barcelona i que ja era segur que marxava al Futbol Club Barcelona. Això també es va arribar a llegir a l'estiu. Bé, no va passar llavors, i pel que sembla tampoc no passarà ara. El que sí que és evident, que això més o menys tots ho podien tenir coll avall, el futur de Sergi Altimira, sigui el Getafe o no, Adri, passa pel futbol professional segur, i que aquí el Sabadell ho té realment complicat. És una batalla en la qual és difícil que pugui presentar, valgui la redundància, cap mena de guerra als possibles interessos d'altres clubs.
Un nom que es va parlar en el seu dia fa relativament poc i que també va d'aquestes operacions frustrades, Rubén del Campo, de San Fernando, ho dic perquè té relació amb el partit d'ahir i té relació amb el que vam parlar la setmana passada. Recordem que ho tenia lligat amb el Sabadell.
a expenses, com vam dir, que rescindís a San Fernando, que va ser el principal escull, que l'equip gadità no va deixar-lo sortir, bàsicament perquè estava pendent d'una operació que era Šepović. Finalment sembla que va camí de Córdoba, no sé si està confirmat o no a hores d'ara, però sembla que no serà ell. S'especulava, i no vull dir el qui perquè no recordo exactament quin dels perfils va ser, si no, no hi hauria cap mena de problema, però es parlava d'un interès del San Fernando per Toni Gavarri, exarlequinat, ahir un cop més completament desaparegut en el partit del Calahorra contra el Centre d'Esports. No va generar pràcticament res de perill a la porteria de Sergi Puig. No sé si això pot suposar algun canvi o no, suposo que no, però ho lligava amb el partit que es va jugar una hora abans a l'Iberoamericano entre el San Fernando i el Deportivo de la Coruña, perquè recordo que havíem parlat que des d'allà es deia, home, no, és que hem fitxat a Dani Aquino, però no tenim cap altre recanvi, tenim jugadors lesionats, no tenim cap altre jugador per poder jugar en punta. Ahir Dani Aquino es lesiona, només comença el partit, i Rubén del Campo acaba jugant més d'una hora contra el Depor. O sigui que això dels mercats és increïble com pot arribar a canviar en qüestió d'hores.
Sí, i jugadors que tenen el futur fora, al final hi ha una circumstància que ho canvia tot. No tinc res en contra, ni molt més menys del que diré ara, però molt malament ha d'estar Rubén del Campo perquè el San Fernando, canviant-lo per Gavarri, ara el deixés sortir. Jo ho veig complicat. De tota manera, em sembla que és una operació que el Sabadell ha donat per perduda, a no ser, insistim, que en aquestes últimes hores es pogués accelerar d'alguna manera, però no tinc constància, no em vull tampoc ficar en cap jardí, no hi ha constància de que s'hagi pogut recuperar aquesta operació. De fet, les mires, el punt de mira de la direcció esportiva, en aquest cas del Jaume Milà, doncs ja anava enfocada cap a una altra banda.
Doncs vinga, va, anem a rematar-ho. M'ha agradat el verb que has utilitzat, això d'accelerar. Quina creus o quina saps que s'accelerarà,
doncs,
ja?
Mira, li dèiem ahir al Pau Vituri, i els que són, sempre dic, els que es queden fins al final a la Transmi tenen premi, no només escolten miquillador, sinó que sempre cau alguna perleta d'última hora, i en aquest cas ahir li comandàvem en el directe encara al Pau Vituri dins del Sabadell en Joc, que sembla que el porter és l'operació que està més calenta. De fet, jo no descartaria que avui mateix poguéssim tenir un nom ja damunt la taula de manera definitiva. I en aquest sentit, tot i que s'ha especulat molt, i aquí també ho hem fet, parlant de jugadors, han passat a primera divisió, d'altres joves que estan en clubs de primera divisió, si no hi ha cap cosa molt estranya, a risc de que ens torni a passar la de Rubén del Campo, també t'ho dic, sembla que el nom d'Adrián Ortolà torna a ser el millor situat perquè el Sabadell avui mateix pogués acabar de tancar la incorporació d'aquest jugador. Recordem que corre per Bèlgica, que aquí tornaria a ser, salvant distàncies, el principal escull amb el qual es troba ara el Centre d'Esports Sabadell. Solucionar paperasses, solucionar documentació perquè Ortolà acabi sent porter del Centre d'Esports Sabadell, i a partir d'aquí, si hi ha o no moviments, perquè evidentment tot apunta que si entra un porter, el més probable, tenint en compte que el Sabadell ja en té tres, que Carles Segura està a cavall entre el filial i el primer equip, però que ja en té tres de la primera plantilla, algun d'aquests tres hauria de sortir. I aquí, tot i que ningú no ho diu del cert, és evident que totes les mirades apunten a Víctor Vidal. Però, torno a dir, no deixa de ser pura especulació i no informació. La d'Ortolà no, La d'Ortolà és més informació que especulació.
Estaria bé que estàs especulant aquí amb noms que he anat trobant jo. Apunteu el nom, si ho diu el Sergi Garcés, és que haurem d'estar pendents en les pròximes hores. Adrián Ortolà, estem parlant d'un porter amb trajectòria dilatada, entre d'altres al Tenerife, ell és alacantí, i per tant estem parlant d'un futbolista que no gairebé no cal ni presentar-lo. Per cert, sortejada la Copa del Rei, hi haurà clàssic Madrid-Barça.
Els que som 2-1, a qui ens ha tocat?
Home, llavors, l'altre que quedava, l'Atlètic Club.
L'Atlètic Club ens ha tocat, vale, doncs ja està.
Els que som 2-1, mala baba tens. La resta de coses, per rematar-ho. La porteria sembla que Ortolà està al caure si s'acaba de fructificar. Jo recordo aquella operació famosa del central, del central, del central.
Sí, sí, sí. Central, al mig centre, noms per aquí i per allà, molta mirada apuntant a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, tant pel que fa al central com pel que fa al mig centre, sense perdre de vista el davanter.
Sense novetats, per això, no? Els mateixos
moment,
noms que havien sonat.
Per moment, sense novetats. Se li va preguntar a Miquillador una vegada més, i gairebé diria que una vegada més, la resposta de Miquillador va ser la que ja hem sentit en alguna ocasió, va.
No vull parlar de possibilitats perquè poden canviar i no es pot concretar res. També és un missatge que he repetit, crec que no, amb el vestuari que tenim a nivell professional i a nivell humà, doncs anem bé. Sí que no, la competència interna farà pujar el nivell, és intentar, no, en aquests no, dos, tres posicions, aportar una mica més de competència, reforçar, que la gent apreti per esgarrapar-se minuts entre ells i sobretot, no, si el tarannà del grup segueix així, doncs jo crec que l'equip anirà bé, i a part és la nostra obligació, doncs, assegurar-nos de que vagi bé.
Doncs les dues o tres posicions que deia ara el Miqui Lladó, entre això, el que comenta el Sergi Garcés i demés, doncs el que diem, pendents de la porteria, però pendents que en aquest dia i mig no arriba, tindrem segurament més novetats i més noms al caure, més enllà dels que ja hem comentat, i per això li preguntava al Sergi el tema de si sense novetats o no en quant als noms que s'han especulat des de Sadrià, com són els Villahermosa, Requesens, etcètera. Fins aquí el mercat, no? De moment, Sergi?
Sí, esperant això, que les pròximes hores pot haver-hi moviment. I ahir ho dèiem, dues operacions jo les veig gairebé segures que puguin arribar abans d'aquest tanqui demà.
Sí, portei una més.
Portei una més i gairebé m'arriscaria a dir que tres. Si n'hi ha quatre ja és de bingo, però...
El que dèiem, que seran unes últimes hores mogudes a la nova Creu Alta. Ja sabeu que avui, fidel a la cita, tenim tribuna preferent. De fet, crec que vens com a convidat.
Sí, avui estarem a partir de quarts de vuit i també avancem, que estem preparant, escalfant motors, perquè demà pot ser que hi hagi un mercato, una última hora de mercato a través del Twitch d'aquesta casa.
Doncs també aquí, preparant tot el que pugui passar en aquests últims dos dies de mercat de fitxatges, al mòbil del Sergi Garcés, que treu fum. També veurem a veure quines novetats acaba portant la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell, simplement per remedar-ho, Sergi. Avui entrenament de recuperació a Olímpia, i suposo que rutina habitual abans d'anar a Urritxe, perquè hi ha doble desplaçament seguit, després de Calahorra. Aquest diumenge tornem a anar pel nord, més al nord encara,
sí,
a Morevieta, i una mica més d'hora, a les 12.
Sí, 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 a les 12 del migdia, com dius, demà descans, dimecres es torna a la feina, aquesta setmana el punt de connexió serà gairebé tot a Sant Oleguer, és on es farà bona part de tots els entrenaments, a l'espera del que passi dissabte, que l'equip vol marxar a entrenar en algun punt del camí, com van fer aquesta setmana.
A Salou, no? Va ser aquesta setmana?
Sí, aquesta setmana va tocar a Salou, veurem on entrenen aquest cop, però com diem, pensant ja en aquesta jornada 22, a Morevieta, Sabadell, primera visita oficial a Urritxe, i com deies tu, diumenge a les 12, per tant, amb esmorzar fort per alguns, no els que viatgem, a dos quarts de 12,
no?
Els que viatgem, dona gràcies si trobem cafè amb llet amb croissant en algun lloc. Dos quarts de 12...
Estàs subestimant el País Basc.
El Sabadell en joc, estic subestimant a Morevieta.
A Morevieta. El Sabadell no dorm allà, per cert, crec que ho fa a Durango.
A Durango, correcte.
Sergi Garcés, gràcies.
Fins ara.
4 minuts i 3 quarts de 2, una mica més de futbol, va.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Perquè el Sabadell B a Primera Catalana també va empatar en el seu cas a 2 contra la Pirinaica Olímpia. L'equip de Marc Nomen, que encara no ha perdut, per cert, com a tècnic del filial, va salvar un empat al minut 79 amb la igualada de Miquel Ostrell. L'atacant fins i tot va tenir l'oportunitat de signar un doblet que li hauria donat els 3 punts al segon equip del Centre d'Esports.
De fet, jo en vaig tenir una, i que al final va acabar desviada a córner. Quan ells es van quedar amb 10 jugadors, em sembla que van expulsar un dels seus puntes. Llavors nosaltres vam fer un pas endavant i vam estar atacant durant un bon rato. Jo vaig tenir una ocasió, i crec que també va tenir una al nostre carriler, va estar a la punta del llavi a la victòria, però no va acabar entrant.
No l'havia escoltat mai, aquesta frase, a la punta del llavi, però a punt d'assaborir-la. Com a mínim, el Sabadell B només va tenir la baixa de Vladis Kopotun, com sabeu, convocat amb el primer equip a Calahorra. L'ucraïnès és el màxim golejador d'aquest Sabadell B i un dels més encertats de tota la Lliga, i per tant una baixa molt sensible. A Ostrell, si ho voleu entendre així, li va tocar suplir-lo, assumir aquesta pressió, si volem entendre que és el recanvi natural de Vladis, i la veritat és que per suplir el Pichichi, com a mínim va fer el gol del 2-2.
Jo vaig ocupar la seva posició i sí que vaig intentar, bueno, doncs donar exactament el que dona ell, però més el meu estil, o sigui, més portant-ho ja cap a com sóc jo com a jugador. I tot i que Vladis és una peça important en aquest equip, jo crec que hi ha jugadors de molta qualitat en el nostre equip i qualsevol pot estar a l'altura de fer un salt cap al primer equip i de jugar de titular amb el filial.
I tot en una setmana a la qual molts rivals directes del Sabadell B també es van deixar punts, també van punxar. Els arlequinats ara tenen a 2 punts de distància, 2 punts per sota, la 5ª plaça que dona dret a la futura Superliga Catalana. Per tant, en el que queda de temporada hauran de retallar aquests 2 punts si volen formar part d'aquesta primera edició de la Superliga Catalana. Publicitat i de seguida el bloc poliesportiu.
Ràdio Sabadell estrena el documental Simp, els ulls de Franco a Sabadell.
Hi va intervenir també el meu cunyat.
Un reportatge que dona veu a testimonis d'un període en què es van fer 1 miler de consells de guerra a habitants de la ciutat.
Marxa perquè demà al dematí vénen a buscar a tu.
Els judicis sumaríssims utilitzaven la informació dels agents del Servei d'Informació de Policia Militar.
Qui l'ha fet agafar? Quan deien el nom els hi deien no hi teniu res a fer.
Les imatges, les fitxes, les llistes i els expedients judicials es poden veure ara en un treball que es troba al web radiosabadell.fm.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, clavats, bloc poliesportiu. Teníem molta teca aquesta setmana. Per exemple, novament Sabadell es va convertir dissabte a la tarda en l'epicentre de l'atletisme català indoor per un dia, amb la celebració del 8è míting internacional de Catalunya a la pista coberta, que estava plena a vessar. I teníem també el Pau Vitori. Com estàs, Pau?
Què tal, Adri?
Quin espectacle, eh? Quin ambient. I a la prèvia ja s'havia parlat del millor cartell dels últims anys. La veritat és que es va traduir com a mínim en un total de 6 rècords.
Sí, 6 rècords de la competició, i tot i que es va vendre molt la presència de figures internacionals, el protagonisme va acabar sent per 2 atletes nacionals d'entrada, la jove barcelonina Jael Bestué, que va fer el rècord de Catalunya i també la mínima per l'europeu d'Istanbul a les semifinals dels 60 lliures, tot i que no va poder repetir en aquest cas millor plus marca a la final, però sobretot, la figura de Mariano García, que va fer les delícies del públic, el vigent campió del món dels 800 en pista coberta i que va guanyar sobre la mateixa línia aquesta mateixa prova, que era la que més expectació havia generat a la prèvia. Amb ell vam poder parlar d'entrada d'aquest resultat, d'aquesta victòria a Sabadell.
Muy bien, era la primera carrera, siempre tenemos un poco de miedo de cómo estábamos y tal, pero estaba entrenando muy bien y lo único pues que he corrido muy mal, siendo sincero, porque iba por todo el rato calle 2, pero hemos tenido mucha fuerza para ganar, hacernos con la victoria y esperemos seguir en esta racha esta temporada y a ver lo que nos depara.
Un Mariano García, l'atleta murcià, que es va endur, sens dubte, l'ovació de la tarda a la pista coberta perquè va celebrar la victòria amb el públic recorrent tota la recta de meta i va ser, com diem, l'atleta més reclamat abans i després de l'entrega de premis, amb autògrafs, amb selfies, que els hi, doncs, que li demanaven el públic més jove present a la pista coberta.
Espectacular, me he cansado más echándome fotos con ellos y tal en la carrera, pero me gusta ser muy cercano al público y me lo han demostrado ellos a mí, yo se lo demuestro a ellos y esperemos que así sea, que el cariño que me den yo devolvérselos, tanto en carrera como con las fotos, autógrafos, lo que me pidan. Estaba llena y eso se hace falta porque los años del COVID fueron horrorosos sin público y a mí el público es un porcentaje que me motiva más y esperemos que así sea y que se sigan llenando las pistas de atletismo.
Doncs una empanteta extra que va tenir des de la graderia en clau local i sobretot internacional, Pau, que vam tenir?
Mira, doncs, pel que fa d'entrada als estrangers, destacar la figura de la italiana Iapicino, que no va tenir oposició en el salt de llargada, es va imposar amb molta claredat, i tampoc va tenir rival el cubà Iribarne als 60 tanques. Per contra, s'havia parlat molt de 2 de grans noms dels concursos, els polonesos Haratik i Lisek, i van passar molt de puntetes al pes i a la perxa. baixa, respectivament. En clau local, Adri, per cert, no teníem massa controlat, aquí t'ho he de reconèixer, el retorn de Sergio Ruiz, qui va ser plusmarquista espanyol dels 200 ara fa una dècada, el 2013, i que va competir a les semifinals dels 60 llisos. Va ser, sens dubte, la sorpresa, no?, en clau local, d'aquest 8è míting internacional de Catalunya, que la veritat va ser una festa de l'atletisme a la pista coberta.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Més temes del cap de setmana. Caral Castellet ha hagut de conformar-se amb la sisena plaça dels X Games d'Aspen. La surfista de neu sabadellenca va passar mitja setmana malalta i no va poder afrontar la cita en la seva millor forma, amb la qual cosa no va repetir ni l'or ni les dues plates que havia guanyat a les quatre edicions anteriors. Malgrat tot, la sabadellenca, a més, amb musiqueta de fons ben ambientada, no creu que la malaltia hagi influït.
Me he despertado un poco mejor, pero sí que he pasado tres días bastante enferma, aunque para mí no creo que haya ningún tipo de excusa. Por eso me he encontrado bien y con fuerza, y los X Games es una de las mejores competiciones que hay en el mundo. Entonces he venido con todas las fuerzas para hacer mi mejor riding y creo que esta noche pues he hecho lo mejor que he podido.
Declaracions de Castelleta a Avalanche Sport, un mitjà xilè. Tot i acabar contenta, l'esnowboardista local no va poder agafar l'alçada que requerien els seus trucs, amb la qual cosa es va quedar lluny de la seva millor actuació.
Había para mí dificultades con la velocidad, que era muy difícil alcanzar en velocidad y altura en los trucos. Entonces, por ahí he tenido bastantes dificultades y no he podido hacer mis mejores rondas. Pero bueno, de todo se aprende y aquí a seguir haciendo snowboard, pasándolo bien, y la verdad que he disfrutado de esta final porque ha habido riding muy bueno y el ambiente que había tanto arriba como en todo el evento es increíble, es único.
Se li notava encara la veu, la Caral Castellet, que seguia un punt malalta. Els X Games han estat un parèntesi a la Copa del Món de Snowboard de Halfpipe. Venia del Lax Open a Suïssa i dijous, d'aquests tres dies, ja afronta la tercera cita d'aquest calendari a Mammoth Mountain, una altra vegada als Estats Units. Castellet, per cert, és segona a la general i, enmig de tot això, la surfista de neu local va competir en aquests X Games, el que considera un premi, ja que només es pot participar a través d'invitació.
Ya solamente recibir esta invitación es una oportunidad y un honor y un premio, ¿no?, que hay que aprovechar, y luego cuando estás aquí pues hay que luchar para ganar una medalla. Esta vez no ha ido a mi favor, pero bueno, es una competición muy regida, estamos las mejores y por eso a veces va de una manera y a veces de otra.
La guanyadora, per cert, la sud-coreana Gaon Choi, destaca per la seva joventut. Tan sols 14 anys. La van acompanyar al podi la nord-americana Madi Mastro i la xinesa Xue Tong Kai. La gran favorita Chloe Kim no va prendre-hi part. Més cites internacionals. No faré la broma amb els orígens sud-coreans. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Dani Fernández i Ian Tarrafeta ja tenen el primer metall en un mundial d'handbol. En el partit pel bronze, els hispanos ahir van imposar-se 36-39 a una de les anfitriones, a Suècia, després de remuntar a la segona meitat, encara que amb un, diríem, discret protagonisme dels dos sabadellencs.
Sí, no vull posar aigua al vi, ni treure-li mèrit a aquest bronze de tots dos, però al final cap dels dos jugadors d'aquí de la ciutat van entrar a la convocatòria en aquest últim partit. En el cas de Tarrafeta, per haver hagut d'abandonar la concentració després de lesionar-se la primera jornada, tot i que el teníem allà animant els companys. I en el cas de Fernández, per haver estat un dels descartats del seleccionador Jordi Rivera. De fet, l'extrem també va caure de la llista en el duel de semis, en la derrota contra Dinamarca, i tampoc va jugar, perquè no va entrar a la convocatòria, en el partit de quarts contra Noruega.
Tots dos van estar a la cerimònia, això sí, d'entrega de medalles. Amb Tarrafeta ja vam conversar fa uns dies quan va tornar cap allà per animar els seus companys després de la lesió a les costelles. I Fernández també ha tingut moments realment brillants en aquest Mundial.
Sí, en total ha jugat 5 partits en el seu debut, insistim, en una cita mundialista. En l'estrena contra Montenegro el dia que es va lesionar precisament Tarrafeta, Rivera encara no el va fer saltar la pista, però sí a la segona jornada en el duel contra Xile, i un dia que el jugador, recordaràs, Adri, de l'Stuttgart, no oblidarà mai, perquè és que es va estrenar sent escollit l'MVP de l'enfrontament. I uns dies després es va donar probablement la seva millor actuació en el seu últim partit, de fet, en aquest Mundial, a l'última jornada de la Main Round contra França. Espanya va perdre, però Fernández va ser el màxim anotador amb 7 gols i un altre cop es va endur el premi individual de millor jugador. En total, ha jugat 134 minuts, marcant 14 gols dels 18 llançaments que ha fet, 78% d'efectivitat, no està gens malament. 6 han estat des de la posició d'extrem, 3 des dels 7 metres i 5 més en transició.
Sí, com sigui, més enllà de l'or, que va guanyar l'estiu passat als Jocs Mediterranis d'Oran, era la primera gran aparició del jugador sabadellenc en una gran cita amb els hispanos i, per tant, la seva primera medalla, també.
Sí, i tot i no poder assolir la final, els de Jordi Rivera s'han pogut prendre una petita revenja contra la selecció que li va privar de guanyar l'or a la final de l'Europeu de l'any passat, Suècia, amb Tarrafeta, per cert, present aquell dia. Tot i el metall aconseguit, Adri, Espanya encara tindrà pendent obtenir un bitllet pels pròxims Jocs Olímpics de París. Veurem si ho acaben aconseguint els de Jordi Rivera. I a tot això, que no se'ns oblidi dir-ho, Dinamarca s'ha convertit en la primera selecció de la història en guanyar 3 mundials seguits després de tombar la final França 34-29.
I aquí a casa també en vol. Els dos sèniors de l'Oar Gràcia continuen una setmana més amb la mateixa dinàmica. Arribaven a la important jornada del cap de setmana amb 10 victòries en els últims 11 compromisos. L'altre partit havia estat una derrota i tots dos van saldar els seus respectius compromisos amb un empat que en l'handbol no acostuma a ser gaire habitual davant de rivals directes de la part alta.
Sí, comencem primer amb l'alegria, la del femení a plata. L'Oar, segon, visitava el tercer, el Sant Vicenç, i va rescatar un punt gairebé sobre la botzina empatant a 24 a res, a pocs segons del final. I a qui no li va tremolar el canell va ser a Maria Montlló.
Va ser una jugada de molta tensió perquè nosaltres suposàvem, evidentment, que les defensores anaven a pujar a la Jana Sorapera. I llavors la Paula i jo, que érem les dues pivots, estàvem a set metres gairebé i ens vam separar. I llavors vaig veure que la Jana li passava la pilota a la Paula i clar, la Paula havia de fer una bona finta per poder superar la seva defensora. I de cop em vaig posar allà darrere seu, amb la fortuna de que no vaig tocar la línia de 6 metres i no vaig fer àrea, i la tia me la va passar superbé.
Important punt, doncs, per tant, perquè permet a les de Carol Carmona mantenir-se dins dels llocs de fases d'ascens amb 4 punts de marge respecte al Sant Vicenç i 5 sobre el Mataró, que és l'equip que visitarà dissabte al carrer Bocaccio.
I el masculí ja el situem també segon a Primera Nacional, però en canvi, Sergi, regús més aviat agre, que va deixar l'empat a 28 a casa contra la Salle Moncada.
Sí, l'únic positiu és això, que l'Oar és segon, però hi havia molta frustració en els jugadors perquè hi va haver moltes notes negatives. Per exemple, que l'Oar és segon perquè el partit del Sant Cugat es va ajornar, és a dir, situació momentània. A baraix particular perdut amb la Salle, un rival directe. Es trenca la ratxa perfecta a casa de l'Oar, que fins ara ho havia guanyat tot. Bernat Correro va acabar lesionat. I en el mateix partit, l'Oar va arribar a guanyar de 6, però a la segona part, sobretot per l'actuació del porter rival Guillem Herms, la Salle Moncada va acabar doncs empatant el partit. És a dir, que al final, l'Adri, un empat que va deixar un regust molt agre pels homes de Pere Llans.
Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Amb aquest mal cos que va deixar l'empat d'ahir contra la Salle Moncada, el mateix Sergi Parc va conversar aquesta estona amb el Quim Baillo, extrem verd i blanc.
Vinga, amb el Quim Baillo, jugador de l'Oar Gràcia. Què tal, Quim? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
28-28, primer punt que vola. No sé si ha sigut més mèrit d'ells, de mèrit vostre. Fins i tot et preguntaria per l'horari aquest estrany de jugar el diumenge al migdia. No sé a què ho atribueixes.
Bueno, no, per l'horari no ho atribuiria. No ens valen excuses, ens hem relaxat a la segona part. Ells han estat molt sòlids. Aquell a la porteria, com deies tu ara abans, ha estat molt, 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 molt fort i nosaltres hem punxat un punt avui.
Que al final és veritat que la ratxa d'imbatibilitat aquí a casa continua, que continueu sense perdre des de fa moltíssim, però sí que és cert que, home, va, per les sensacions, no? Sobretot que us havíeu escapat a 5-6 en el marcador, com deies, al final, doncs, amb la seva actuació del porter han pogut igualar i al final contra un rival directe la sensació, més que sumar un punt, és que s'ha escapat un clarament i d'allunyar-vos d'un rival directe, no?
Sí, és així. Nosaltres em veuríem de ser l'equip veterà del partit i no ho hem estat, hem volgut córrer massa. Hem estat molt precipitats, hem errat coses que no havíem d'errar i res, hem perdut un punt, una punxada grossa per separar-nos, com tu deies, d'un rival directe. Poc a dir.
El que sí que és cert és que, tot i que si guanyàveu i us posàveu segons momentàniament, perquè el Sant Cugat no jugava aquesta jornada, imagino que teníeu present, hi ha hagut punxades de rivals directes. La setmana passada n'hi va haver perquè també hi havia enfrontaments directes, però aquesta setmana també, no? Que al final, a veure si més enllà dels partits contra rivals directes, també haurem d'estar atents a, no sé, equips que potser no teníem
que no tenim tan presents com Bordils o, no sé, fins i tot a la pista del Banyoles, que el Sant Joan d'Espí va patir, no sé.
No, no ho tenim molt clar, que per sort hem passat pel camp de Banyoles. Però sí, sí, ha estat unes jornades, dues jornades, de fet, on equips grans han punxat, el qual fa que aquest punt es quedi una mica més estèril i que continuem allà dalt de forma clara, i ara mateix no tinc al cap la classificació, però bastant sòlids allà dalt. Però sí, sí, nosaltres tenim molt clar, la setmana passada va ser Bordils, ens va anar molt just, i sabem que no podem afluixar en cap moment.
I després, i amb això ja vaig acabant, que també el tema dels averages, no? No sé si ho teniu present, que al final allà veu perdre a dos a la pista de la Salle Montcada, i avui també potser passava pel cap, no? I jo dic, ostres, és que guanyant probablement, o tenim moltes opcions, no? De capgirar l'average, no sé fins a quin punt creus que pot tenir una importància el fet de la diferència de gols amb tants equips involucrats en aquesta zona alta.
Primer, arribar-hi, i després que compti. I evidentment, nosaltres tenim molt clar que avui s'han escapat 2.91 pel gol average de l'anada. Bueno, jo crec que estem molt tocats, la veritat, i més tal com ha anat el partit. M'hem pecat molt, i això són coses que no et poden portar a estar a part del final de la temporada. Igualment, hem tret el punt, ens esperen uns dies, unes jornades molt, 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 molt dures, i si mirem aquest punt com l'únic que s'ha escapat en aquests últims partits, o els propers partits, doncs serà un empat positiu.
Quin va, que avui s'ha puntuat almenys, que aixecar els ànims, que venen setmanes importants, i sobretot la que ve contra el Granollers B. Gràcies, Quim, ànims.
Sí, moltes gràcies per venir.
Amb aquest apunt d'handbol arribem pràcticament a les dues, l'hora del Notícies Migdia aquí a Ràdio Sabadell. Deixem el waterpolo per demà, juntament amb la natació, amb el futbol sala, amb el futbol juvenil, segona catalana, i evidentment en el dia del mercat de fitxatges, el dia de tancament del mercat, al centre d'esports. Amb Pau Víctor, entrevista amb el Pichitxer Arlequinat i amb tot el que ens deixi el mercat d'ara fins demà a la una, i sobretot el que encara quedi pendent en les darreres hores de la finestra. Abraçada del Toni González des de l'altra banda del vidre. Que vagi bé el dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.